Al matí, amb Raquel García.
La salut mental és sovint una de les problemàtiques més oblidades i invisibilitzades a la nostra societat. De fet, encara és un tabú. I avui volem posar el focus en aquesta problemàtica arran de la conferència Adolescència i Suïcidi, que es fa, atenció, aquesta tarda al Casal Pere IV. Serà una conferència amb les psicòlogues Mireia Arroyo, Cristina Valés i Maria Corchero, a més de Carles Alastó, psicopedagog i també acompanyant portaveu de Després del Suïcidi, una associació de supervivència. De tot plegat, en parlem ara amb en Ricard Tolosa, que és el president de Salut Mental Sabadell. Bon dia.
Bon dia.
Ricard, són els joves el col·lectiu més vulnerable? Per això heu volgut enfocar avui la xerrada, aquest col·lectiu?
Sí, això es nota molt amb una cosa que hi ha que se'n diu el CRS. Per explicar-nos, CRS és l'abreviatura de Codi Risc Suïcidi. Aleshores, el Codi Risc Suïcidi el que demarca és que les persones, doncs, diguéssim, que estiguin en una situació de risc, siguin adolescents fins a 18 anys, que és el punt de tall, en aquestes persones les consultes se'ls atendran en un temps de 72 hores. I per als adults, a partir dels 18 anys, cosa que és una miqueta discutible, se'ls dona, doncs, un retardament possible de fins a 10 dies per tenir la primera visita. Això és definitiu. Aleshores, el que sí que està molt clar, que un adolescent té una sèrie de pulsions, una situació, doncs, biològica, que probablement alguna qüestió, doncs, que el té inquiet el fa reaccionar d'una manera molt ràpida i molt abrandada. En això, doncs, el que és important, doncs, és sobretot, doncs, llegir o estar al cas d'algun indici, doncs, que nosaltres veiem, alguna cosa que fa la persona, que ho manifesta, que ho verbalitza, o... Per posar un exemple...
Sí, posa exemples de senyals d'alerta, no?, que ens poden indicar...
Els senyals d'alerta de la persona, doncs, no t'ho puc dir, però hi han coses que ens rellisquen i faré una comparació. Per exemple, doncs, una persona que es dona compte de que la seva filla o el seu fill adolescent ha passat per la nevera i ha fet una ingesta d'aliments quantiosa d'una manera no comú, no habitual. Què vol dir això? Doncs probablement, doncs, és que ha fumat marihuana i al cap de dues hores i mitja, doncs té una gana que no pot controlar. Clar, això és una cosa que si tu no saps de què va, dius, ai, mira que bé, quina gana que té i que creixerà fort i sa, no? I aleshores el que no estàs veient, perquè ningú t'ho ha dit, perquè això no s'explica, doncs és que tens un problema a casa i tu, a lo millor, doncs, pots dir, ho interpreto, doncs, que és una senyal, doncs, de vigor, de que ha fet esport, de que tal, perquè tu no el veus cara a cara, no li veus cap símptoma de que hi hagi això. Doncs amb el tema del suïcidi passa el mateix. Aleshores, en el cas de dubte, telefonar, que es pot fer, truques al 061 o, si la cosa fos molt complicada, truques al 112. Amb casos de dubtes generals i així, també us puc fer una miqueta de propaganda de que nosaltres també atenem trucades i el nostre telèfon és el 93 727 4840. Si es vol venir en persona, doncs estem al carrer Leonardo da Vinci 81, davant del Parc Central, s'hi accedeix fàcilment, i amb la línia 2 dels autobusos et quedes a 40 metres de l'entrada de la nostra seu. Aleshores, doncs, tornem a això, la importància del suïcidi. En el període del 2014 al 2016 es van notificar uns 3.500 casos d'atemptats de suïcidi, alguns reeixits i altres no reeixits. En el període posterior, que va, tinc dades fins a l'any, fins al maig del 2017, es parlava de 6.388 tentatives fetes per 5.721 persones. És vol dir que hi ha gent que ho ha intentat més d'una vegada. Llavors, una de les coses que es diu com un mite urbà és aquell que ho diu t'està espantant, no ho farà. Això no és veritat. Moltes vegades sí que ho diuen. I si no ho diuen, si estem amatents, si ens deixen entrar doncs, en la seva bombolla, les persones que estan amb això, doncs a lo millor sí que podem nosaltres fer-nos una idea. En cas de que no ho tinguem clar, llavors accedim en els nombres aquests que us he dit, el 061, en el cas de dius, ep, tinc un possible codi risc suïcidi, i aleshores doncs, et diran, miri, pues, li busco visita per d'aquí 3 dies si l'edat és inferior a 18 anys. Perquè, és clar, la capacitat de racionalitzar una situació angoixant per una persona de 18 anys o menys, perquè podríem parlar 14, 15, 16, 17, 18 anys i un dia, aleshores es necessita actuar ràpid. Que és una falsa alarma? Fantàstic, ens podem aplaudir nosaltres mateixos.
Però hem de ser curosos i davant d'aquests senyals d'alerta, no actuar...
Més val que et diguin que ets un exagerat que no pas que després et trobis amb situacions d'aquestes.
Quines són les causes que poden portar al suïcidi? Podríem dir que hi ha sectors de risc?
Les causes d'un suïcidi poden ser... Per mi són molt difícils de definir. No pot dir, a veure, per exemple, doncs un problema amorós podria ser, un problema econòmic també podria ser. Jo he vist els casos que he conegut han sigut problemes econòmics, per exemple, amb gent adulta. I n'he viscut dos o tres de gent que coneixia. Quan vas fent anys, doncs et vas trobant amb aquestes qüestions i vas dir, bé, què li va passar? Per què va agafar aquesta decisió? Clar, hi ha altres casos que potser ens els podem explicar. Un cas que em sona és el que no sé si ha estat definit així, però un senyor que es deia Miquel Blesa, que havia estat a Caixa Madrid, si no recordo malament, vull dir, aquesta persona crec que es va suïcidar. Llavors, doncs, clar, dius, no sabria dir-te si era un problema econòmic o si era un problema de pèrdua d'autoimatge, pèrdua de confiança o de tota una sèrie de coses molt fortes. Poso aquest com a exemple d'una sortida a una situació insostenible que potser per una altra persona no hauria sigut així.
En els últims anys hem vist un canvi de tendència, no? Perquè el suïcidi sempre ha estat un tema molt tabú, però ara sembla que si abans no parlàvem, per exemple, als mitjans de comunicació o no es feien tantes xerrades o conferències perquè es deia, no?, que podien provocar l'efecte crida, ara sembla que cal parlar-ne obertament, no? Com és això?
Jo crec que són qüestions que, com tantes altres, doncs, la nostra societat ha mirat doncs, de veure la cara amable de la vida i no ens ha ajudat doncs, a desenvolupar eines per tolerar frustracions o sobreportar una situació complexa. No? És a dir, que et pots trobar que un mes, per dir una cosa, se t'espatlla la rentadora i això... per segons qui és un problema insalvable. Per altres persones doncs, diran, bueno, mira, ja hi pensaré d'aquí 24 hores perquè sense rentadora hi viuen molta gent i no passa res. O una altra és que no tinc diners en el banc. Doncs, bueno, per altres persones seran possibilitats distintes, no? Ara,
però és bo, llavors, Ricard, no?
Jo
hem de parlar amb naturalitat, no? Per fer aquesta tasca de prevenció, de difusió, per explicar, no? Com ara deies, doncs aquest codi de risc del suïcidi, per oferir aquestes dades, aquests recursos, no? Aquests telèfons d'ajuda, sí, a les famílies, per expressar com estaves fent ara, no? Aquestes senyals d'alerta.
Senyals d'alerta que no són fàcils de llegir i a vegades nosaltres podem estar doncs atribuint a un determinat fet, una determinada cosa. És que ahir li vaig dir que no fes no sé què, no? I dius, bé, realment és aquest el problema? A lo millor val la pena pues, poder-ho comentar. No quedar-nos a nosaltres amb la nostra limitació, perquè nosaltres podem mirar-nos a un mirall i dins el que ens hem dit i veure si ens estem dient la veritat o no, però seria molt més fàcil doncs, poder-ho compartir i parlar amb qui puguis. Em sembla això i tinc por. Doncs bé, truques al 061 o et poses en contacte doncs, amb les associacions que toquem el tema. I d'aquesta manera doncs, ja és un problema explicat, és menys problema.
Totalment.
Això hem de partir de la base aquesta. No t'ho quedis, treu. No es tracta de que siguis un ploramics, es tracta de que ho verbalitzis. I si ho verbalitzes, llavors ho racionalitzes. I si és racional, té una solució. Més fàcil o més difícil, però com a menys admetre això. No puc fer tal cosa, però en algun moment pot haver-hi una solució. No perfecta, no idònia, però que diguéssim ens ajudaria doncs, a evitar. Perquè davant d'una situació d'aquestes, que són situacions doncs, que després les persones que queden, això ho explicaran més bé les persones que faran el col·loqui,
l'associació.
Sí, d'una associació independent. Aleshores, que, bueno, el dol no és un procés objectiu. El dol és un retorn i retorn de pensaments negatius. Com pot ser que no hi hagi parat més atenció? Què vaig fer malament? On vaig fallar? On van fallar els altres? Per què m'ho va fer? Què és que no m'estimava? Totes aquestes coses poden venir. Aleshores també pensem que en el moment que la persona fa aquest pas, en els casos en els que ens hem de preocupar no es troben aquestes persones en una situació de claretat mental, no vol dir que estiguin malalts, eh? És molt diferent d'uns suïcidis de tipus, per exemple, de tipus polític, perquè hi ha suïcidis de tipus polític. Va haver-hi un senyor fa un parell d'anys a Polònia doncs, que va protestar contra el règim i es va cremar. O, fa els que són més antics, doncs recordem també doncs, que al Vietnam hi havia monjos que també havien protestat d'aquesta manera, cremant-se. Una cosa horrible. No és la mateixa situació. Aleshores, què pots tu arguir davant de d'una persona de 17-18 anys?
Doncs d'això, de tot això en parlaran avui a 16:45 de la tarda al Casal Pere IV. Molt interessant doncs, aquesta xerrada d'adolescència i suïcidi. Moltíssimes gràcies, Ricard Tolosa, per explicar-nos, per fer-nos doncs, aquests apunts, no? Aquesta importància, i per convidar-nos a aquesta conferència. Nosaltres ara també doncs, escoltarem a Carles Alastuell, que doncs, forma part de l'Associació Després del Suïcidi, Associació de Supervivents, que ens explica la seva tasca com a portaveu. Moltíssimes gràcies, Ricard.
A vosaltres.
Doncs nosaltres escoltem ara aquesta entrevista que va fer en Pau Duran.
Parlem amb Carles Alastuell, que és psicopedagog i responsable dels grups d'acompanyament a la pèrdua i portaveu de l'Associació Després del Suïcidi, Associació de Supervivents. Carles, bon dia.
Hola, bon dia.
Normalment, sobre el tema del suïcidi, teníem la tendència, no sé si per una reserva, si per allò que fa com cosa, com respecte, parlar del tema, a no dir res, a passar-hi una mica per sobre. Ara estem començant a sentir el missatge de que sí, de què val la pena, de què se n'ha de parlar.
Sí, efectivament, creiem que igual que abans era tabú parlar de la malaltia del càncer o després parlar de la sida, doncs en aquest moment la societat creiem que està madura per parlar d'un problema de salut que, segons l'Organització Mundial de Salut, és una pandèmia mundial, afecta milers i milers de persones, que és el suïcidi. Amb el benentès de que parlar del suïcidi no vol dir donar el detall morbós de com ho ha fet una determinada persona que, per la seva transcendència mediàtica, es perd una mica el respecte a la mort de cadascú. Creiem que parlar del suïcidi, com fem ara, parlar des de la serenitat, aportant una informació important perquè totes les persones sàpiguen que aquesta conducta és una conducta humana, que pot patir-la qualsevol persona en un moment crític de la seva vida i que, per tant, si creu que pot parlar obertament en la confiança de que ningú el titllarà de perillós, de boig, de covard, de vés a saber què, perquè té aquest pensament, perquè no li veu sortida en un moment donat a la seu estat d'ànim, a la seva preocupació, a la seva angoixa, doncs possiblement aquesta persona podrà reconsiderar amb més tranquil·litat aquesta decisió.
Això pel que fa, en el cas que ens expliques, una mica de la gent que li passa aquest pensament pel cap, correcte?
Sí, efectivament.
Feia referència també a aquest component morbós que s'afegeix quan veiem alguna persona famosa que ha caigut en aquesta situació i els mitjans se'n fan difusió dedicant-hi hores i hores absolutament innecessàries.
Efectivament.
Però en tot cas, en els casos que ens toquen de prop, val la pena preguntar. En el cas dels familiars, si tenen algú que se'ls ha acabat suïcidant, val la pena preguntar què va passar, com se senten, com hem d'enfocar aquest parlar-ne, Carles?
A veure, quan enfoquem, diguem-ne, una pèrdua en general, és fonamental pensar com ho enfocaríem si fos el nostre germà, si fos la nostra mare o si fos el nostre fill. Crec que això ens dona una perspectiva clara del respecte i de la prudència i de la cautela amb la que hem d'abordar qualsevol, diguem-ne, informació al voltant, diguem-ne, d'una mort tan difícil d'explicar, de comprendre com és la mort per suïcidi. En qualsevol cas, crec que el que és molt important per part dels mitjans de comunicació és que primer s'interessin pel fenomen del suïcidi i acompanyin, diguem-ne, la seva informació des d'un abordatge pedagògic, igual que s'intenta quan parlem d'accidents de trànsit, diguem-ne, en el que la xifra sempre s'aborda des d'una problemàtica general i no des d'una problemàtica particular, o més encara amb els temes d'abordatge de violència de gènere, on sempre es mira d'acompanyar aquesta informació amb un telèfon per demanar ajuda o amb un missatge de que les persones que estan en aquella situació de risc tenen alguna possibilitat de ser ateses des d'un sentiment positiu, no? Crec que al voltant del suïcidi hem de conciliar un seguit de complicitats en les que la informació tingui sempre un acompanyament de formació, de que primer allò és un problema de salut, no és un problema individual, i és un problema en el que ha d'haver una complicitat social d'acompanyament, de comprensió sobre aquesta situació.
Per tant, donem la dada d'acompanyament que una mica posaves sobre la taula, si detecteu algun problema, centre de salut mental més pròxim.
Correcte.
O trucada al 061.
L'esperança, al 0, als telèfons d'emergències, i sobretot donant aquest missatge de que la crisi suïcida és una situació normalment, en la major part dels casos, és una situació de temporalitat, en la que la perspectiva sobre que no hi ha solució a la meva problemàtica, si hi ha un abordatge entre les persones que t'acompanyen, si hi ha un tractament, si hi ha una problemàtica més greu, diguem-ne, de malaltia o de situacions greus, diguem-ne, de salut, pot tenir també una resolució positiva. I que guanyar temps amb les conductes i amb les crisis suïcides és la clau, diguem-ne, de salvar aquella vida.
Amb la gent que volia acabar amb la seva vida i se n'ha sortit, quan coneixem un cas, com hem d'abordar, com hem d'acompanyar els familiars, els éssers estimats d'aquestes persones que estan vivint aquest xoc?
l'acompanyament, tant quan ja hem patit una pèrdua, que és el que fem nosaltres com a associació, és a dir, en aquells casos en el que el suïcidi s'ha produït, com en els casos, diguem-ne, de persones que conviuen amb persones que tenen tentatives suïcides i que, per tant, hi ha una conducta que es pot arribar a repetir en el temps, diguem-ne, ha de ser un recurs que formi part de la xarxa d'atenció de salut i de la xarxa d'atenció social de les nostres comunitats. És importantíssim que comprenguem que la problemàtica del suïcidi demana d'una estratègia de salut i d'una estratègia social que han de contemplar els nostres governs. La demanda que fa l'Organització Mundial de la Salut és que els governs han de desplegar plans d'atenció i de prevenció del suïcidi, i en aquests plans s'ha de contemplar també l'acompanyament a aquelles persones que ja han perdut algú per suïcidi, perquè aquesta conducta, diguem-ne, causa una terrible conseqüència en l'entorn familiar. També la causa les persones que, malauradament, perquè pateixen una malaltia mental, perquè tenen una situació de salut crítica, diguem-ne, tenen una temptativa suïcida que es pot repetir en el temps. Aquestes famílies tenen una crisi permanent que genera problemes de convivència i també han de tenir, diguem-ne, una estratègia d'atenció, uns recursos d'acompanyament perquè puguin superar una situació que posa a prova l'estimació, l'afecte i la convivència i l'estabilitat familiar.
Entenc que aquestes són demandes a l'administració pública.
Sí.
Personalment, suposo que us deveu trobar de tot, no? Gent que té ganes de parlar-ne, no sé si la paraula correcta és dir-li desfogar-se, no sé molt bé com s'ha d'expressar, gent que s'ho vol quedar una mica més per ella mateixa. Com detecteu quin és el suport necessari que necessita la persona que s'atansa a l'associació?
A veure, ja dic, en el nostre cas nosaltres prestem una atenció a persones que ja han perdut algú per suïcidi i que, per tant, es troben en una situació de fer un dol d'una mort que està estigmatitzada i que està silenciada socialment i que, per tant, la gent que pateix aquest tipus de pèrdua no se sent autoritzada a parlar obertament i que, normalment, quan se li pregunta quina ha estat la causa de la persona que han perdut, no es veuen en cor de dir, pues mira, es va suïcidar, ¿vale? Primer, perquè si ho fas, doncs normalment la resposta de la persona que tens davant és d'absoluta estupefacció, perquè no estem educats, diguem-ne, a abordar la mort en general, però molt menys, diguem-ne, una mort, diguem-ne, que té un estigma en el que se suposa que la persona que ha fet allò alguna cosa li devia passar, perquè ens entenguem i parlant-ho vulgarment, no? Per tant, totes les persones que acudeixen a la nostra associació tenen una profunda necessitat, primer, de comprendre què ha passat amb aquella persona que s'ha suïcidat, necessiten explicar, necessiten trobar alguna resposta a allò que estan patint, i després necessiten un acompanyament perquè pateixen un dol que és d'un dolor insuportable. És d'una profunda tristesa perquè se senten profundament culpables de no haver estat capaços d'evitar que aquesta conducta es produís de manera definitiva. Les persones que han perdut algú per suïcidi tenen aquestes preguntes del per què, què va passar, com va ser que no em vaig adonar, com va ser que no ho vaig poder evitar, com va ser que m'estimava tan poc, se senten abandonades, se senten traicionades, i tots aquests sentiments són de molt difícil gestió quan estimaves a la persona que s'ha suïcidat, diguem-ne, no? Per tant, en aquest entorn de difícil explicació, de difícil encaix en la nostra vida, de suportar el dolor que causa una pèrdua per suïcidi, acudeixen a la nostra associació amb un gran dolor, amb una gran desesperació, amb l'esperança de que algú els pugui acompanyar, de que algú els pugui obrir una mica de llum en aquesta situació tan difícil de passar.
Clar, ho estaves explicant ara i m'imaginava quan algú t'obre aquesta experiència, això que deies de la cara d'estupefacció, és el que menys ganes té de rebre quan passa. Clar. I veient els vostres materials, veia una reflexió del poc ajut en aquest sentit de la societat, que, per exemple, amb una comparativa molt, molt senzilla, quan dues persones es casen els donen 15 dies de permís, quan la parella, per exemple, se li mor el company, companya, et donen 3 dies només, diguem, per refer-te.
Sí. Bé, la cultura de la mort en la nostra societat és una cultura que està sotmesa a tots els filtres de l'edulcoració, per una banda, d'un escenari que efectivament demana d'un procés adaptatiu, és a dir, omplir el buit que genera una persona que ens estimàvem, no només quan mor, sinó quan trenquem una parella, quan perdem una feina. O sigui, aquí hi ha un dol, diguem-ne. Gestionar aquesta pèrdua és difícil. Suposar que perquè hem perdut una persona propera, com feia un cert temps un empresari, deia que per què havíem de donar un termini de 2 dies, fins i tot, imagina't, no? Quina falta de sensibilitat més absoluta hi ha en el nostre món en aquest moment al respecte de la gestió de les nostres emocions, no? Quan parlem d'una pèrdua traumàtica, no només la del suïcidi, encara que especialment per totes les connotacions que té aquesta pèrdua, no? Però quan perdem una persona per un accident greu, quan perdem una persona per un atemptat terrorista, per assassinat, hi ha un seguit de morts traumàtiques que precisen d'un procés d'adaptació que és només equiparable al xoc posttraumàtic, al xoc posttraumàtic que pateixen els soldats quan són testimonis de la terrible violència en una guerra, els refugiats. O sigui, hi ha un procés, diguem-ne, d'una gestió dificilíssima que demana de molt de temps. I, evidentment, no 15 dies. El procés de pèrdua, de la gestió d'una pèrdua traumàtica, com és ara el suïcidi, possiblement ens demanarà d'un recorregut en el que invertirem anys de la nostra vida en reconstruir tot aquest espai que ha quedat malmès, trencat per una mort de tan difícil gestió com és la mort de suïcidi, que vol dir que aquella persona, en definitiva, va decidir abandonar-nos, aparentment, per pròpia decisió. Després hi ha moltes coses que s'haurien de preguntar de la suposada llibertat de la decisió d'una persona que es suïcida en un moment de profunda desesperació. La Carmen Tejedor, la psiquiatra pionera en desplegar recursos d'assistència per la prevenció del suïcidi a l'Hospital de Sant Pau, deia que ella no havia vist mai la llibertat en una mort per suïcidi. Per tant, és un tema que ens ha d'interrogar profundament i que quan el patim, com la societat no en parla, no ens educa per aquest tipus de mort, doncs la nostra vida pateix d'una terrible interrupció que hem de gestionar amb moltíssima dificultat.
Carles Alastuey, moltes gràcies per atendre'ns i molta força en la vostra missió.
Moltíssimes gràcies per interessar-vos per aquest tema.